Ràdio Ciutat de Valls.
Hola, benvinguts al programa Una Setmana Més. Us parla l'Alba Nebot. Aquesta setmana comencen les preinscripcions als centres educatius de Valls, pel que parlem amb el regidor d'Ensenyament, Martí Barberà, que ens explica quina és la realitat dels centres vallencs. En aquesta línia també visitem l'Escola Municipal de Música, que parla del gir educatiu que han realitzat els últims anys. Entrevistem a l'escriptora vallenca Esperança Vinyes, que explica els secrets de Viatge cap a mi, el llibre que presentarà el dimarts vinent a la llibreria Roca. Finalment, coneixem l'última proposta gastronòmica de Valls, la Favetada. Com sempre, Jesús Sarmiento i Marina Pérez ens resumeixen l'actualitat de la setmana. Comencem! Les famílies vallenques ja poden preinscriure els seus infants als ensenyaments primaris i als ensenyaments secundaris, ja que ja han obert les preinscripcions als centres escolars de Valls. Des d'aquest divendres 13 i fins al 24, els alumnes poden començar a escollir quin és el centre educatiu que prefereixen. Per parlar justament d'això, ens acompanya Martí Barberà, regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Valls. Benvingut.
Hola.
Quina previsió d'alumnat tenim per aquest nou curs del 2018-2019?
Bé, la gran entrada d'alumnat al sistema educatiu obligatori, que són, com has comentat tu, el que avui ha començat les prescripcions, és a P3, i per tant a P3 tenim a vora uns 250 alumnes sensats, persones o nois sensats, que entenem que s'han de preinscriure, fer tot el procés i al final matricular-se, no? Tot i amb això, hi ha vegades, a partir del cens, l'any passat, per exemple, tens un cens controlat, però al final es van matricular 9 o 10 nanos més dels que teníem previstos, perquè durant aquest temps també pot haver algun moviment.
Aquest gruix d'alumnes del que parlàvem és similar, més alt, més baix que el de fa 10 anys, per exemple?
No, l'any passat sí que va ser un any crític, perquè en teníem 230 i escacs i vam mantenir les 11 línies, vam poder mantenir les 11 línies de P3 d'oferta, diguem-ho així, i per tant la demanda podia ser una mica crítica, però tenim uns projectes educatius tan bons a tots els nivells, en tots els centres de la ciutat, que les famílies es van distribuir d'una manera que tots van complir les ràtios necessàries per poder mantenir les línies i mantenir les dotacions de professors i mantenir-se. Per tant, no tenim una oferta que es decanti cap aquí o cap allà, sinó que es redistribueix molt bé en la ciutat i en els projectes que ofereixen els docents i els equips directius.
I entenc que enguany és...
Enguany,
la
com que n'hi ha més, en principi entenem que encara es continuarà distribuint bé i que no hi ha d'haver cap problema amb que les 11 línies continuïn endavant a l'hora de la matrícula.
Això pel que fa a primària, però també cal que es prematriculin els alumnes d'ESO que comencen la secundària.
Sí, el que passa és que aquests tenen unes característiques diferents, no? Perquè els centres de Valls, els públics i el Lledó tenen escrits uns centres de secundària, que són tots, és a dir, poden anar el que vulguin, i en tot cas els de concertats, Claret i Cor de Maria, doncs continuen dins el seu centre, qui vol continuar cap a l'ESO, no? I per tant aquí és més aviat un neguit en les famílies de quina és la millor opció que poden triar, i en aquest cas la ciutat de Valls també estem de sort amb els instituts i els centres de secundària concertats que fan, perquè la qualitat és alta en tots ells, i per tant moltes vegades jo crec que més que la qualitat és, doncs, si vull fer un batxillerat més tècnic, si vull fer un batxillerat artístic, per exemple, has d'anar al Narcís Oller, si vols fer una ESO cap a uns graus superiors de tecnologia has d'anar al Jaume Huguet, si vols provar de dominar el francès i tenir la doble titulació en el batxillerat francès i català tens el batxivac al Serra de Miramar, i per tant tenim la sort de que si sumes totes les ofertes que fan entre ells, tenim tots els batxillerats, totes les oportunitats, sense moure'ns de Valls, i per tant donem un servei a Valls i a la comarca. Per tant, hem d'estar molt satisfets de l'empenta que tenen els nostres instituts i els nostres centres de secundària perquè aconseguim tenir una oferta molt rica sense haver de sortir de Valls i de la comarca.
En aquest sentit, el Serra de Miramar és l'institut més jove de la ciutat, va començar no fa tants anys. No. Quina valoració en fem de com s'ha fet gran aquest institut?
Bé, és que jo diria que l'Institut Serra de Mar, igual com els dos històrics, no? El Jaume Huguet i el Narcís Oller, està agafant la dinàmica dels altres, que és una dinàmica d'innovació, d'estar al dia, d'atenció a la família, de tot i ser centres grans, perquè una de les característiques que tenim a la ciutat és que de les 11 línies que hi ha de primària, d'educació infantil i primària, de les 11 n'hi ha 7 que són d'una línia. Això vol dir un tracte personalitzat, proper, familiar, coneixes els alumnes, els professors, les famílies, les situacions personals de cada un, i això ajuda també molt. I els que són grans, que són el Claret i el Cordomania, són de dues, que també és una mida molt. I quan ja anem a 4 línies o 3 línies, que són els instituts, resulta que tenim uns equips docents al davant i uns claustres que, tenint uns alumnes més autònoms perquè són més grans, continuen estant a sobre d'ells, buscant activitats, introduir-nos dins de la ciutat, incorporar-nos en el món cultural, educatiu, tecnològic, etc. I per tant, jo crec que no perquè l'Ajuntament hagi fet res, sinó perquè la casuística, el model, la distribució, etc., etc., de la ciutat de Valls ens permet gaudir d'una qualitat, jo diria, excel·lent en l'oferta educativa.
Però no només parlem de Valls en centres de secundària, perquè Valls també és centre de referència en totes les poblacions del voltant, des de Cabra del Camp, Vila-rodona...
Bueno, fem de capitalitat, menys me sembla que és el Cuber amb la Riba, fem de capitalitat de comarca, que també ens agrada molt a Valls poder fer aquest referent, no? I més, quan des de Valls, amb els diferents ajuntaments, per exemple, en tot el tema d'ocupabilitat, de formació professional, etc etc, estem al projecte Camp de Valls, que crec que és una iniciativa interessant, que en tot cas podem parlar un altre dia de postobligatoris i d'ofertes d'aquest tipus.
Parlàvem del tracte personalitzat que s'ha de poder oferir als alumnes. Parlem de ràtios, doncs. En aquest moment, quants alumnes li toca a cada professor als centres de primària?
Bé, aquí hi ha... Si vols, t'explico una mica la barreja de conceptes, no? Perquè, bé, jo he estat docent a Valls, estic en excedència, i quan jo als anys 87-88 vaig començar, era un professor per 42 alumnes tota la setmana, no? I podies canviar l'especialitat o 7-8-è, però no tenies hores lliures, treballes, tal. Clar, quan parlem de ràtios d'aula, de grup, no? Estem en el que seria ara l'infantil, que és quan hi ha hagut una davallada, no? Estem a 21 de mitja, 21 alumnes per grup. Què passa? Que els centres docents del Departament d'Ensenyament, els públics o els concertats d'una altra mesura, però tots els que estan dins del Servei Educatiu de Catalunya, tenen més dotació de professors que no pas un professor per aula. Llavors, el que s'ha de comptar en aquests moments, i que moltes vegades doncs, no és el referent que té les famílies, perquè les famílies encara recorden quan un professor per aula, és que nosaltres estem a un 12,9 o un 13 alumnes per un professor. Val? Què vol dir això? Bueno, això moltes famílies saben què vol dir, i més a Valls, no? En el sentit de que hi ha moments en què les aules es divideixen, es treballa en grups petits, es treballa en projectes, s'ajunten 3 o 4 aules, es barregen totes les línies per fer una activitat de lectura i els grans ajuden els petits i els docents controlen. Per tant, aquesta dotació de docents, que surt aquesta ràtio d'un docent per 13 alumnes, d'acord, és la que et dona la qualitat educativa. L'altra ràtio és més estructural, de classe, d'estructura d'escola, que és quants alumnes hi ha en una aula, d'acord? Però a l'hora d'arribar moltes vegades a les projectes bàsics de conceptes, de competències bàsiques d'assolir, doncs el número que importa és quants docents tens en aquell centre escolar, quants alumnes hi ha i la divisió entre un concepte i l'altre.
Però a nivell municipal es pot lluitar per reduir aquestes ràtios o és una cosa que et ve donada de Generalitat, jo et contracto tants professors?
A nivell municipal, una de les nostres responsabilitats i que vam assumir fa temps amb un estudi de la Bofill que ens va fer de la nostra ciutat i que el síndic de Greuges en els seus informes de distribució equilibrada de l'alumnat o com diu ell de segregació escolar, sortint com a referents, que és en la distribució equilibrada de l'alumnat. I aquí, en el seu moment, amb el consens dels centres de titularitat de la Generalitat i amb el consens dels centres concertats i l'Ajuntament, es va arribar a un acord de preveure quants alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es tenen a la ciutat, estem parlant d'infantil i primària, es tenen a la ciutat, i quants n'ha de tenir cada un perquè no s'acumulin en un centre provocant que aquest centre sigui de màxima complexitat, com va passar fa anys, no? I en aquest sentit estem ja, jo crec, millorant, passa que no es fa d'un any per l'altre, perquè cada vegada que entra gent has de fer la distribució i això has d'anar anant creixent, i els grups de dalt van anant passant a secundària, van sortint del sistema, i els que entren són els que van donant el quebrat, i per tant estem en un bon camí en aquest sentit. Aquí sí que municipalment vam poder fer. Altres coses que podem fer municipalment és quan fem la taula mixta amb el Departament d'Ensenyament, es mira quants alumnes hi ha de cens, es mira quina és l'oferta que tenim i es mira d'encaixar. Bé, doncs amb això sempre podem debatre aquest grup de més que podíem dir que si fessis els números exactes tenim a la ciutat, i de moment l'estem mantenint, aquest 11è grup, 6 a la pública i 5 a la concertada, que ens dona aquesta ràtio de 21 i ens dona una qualitat com no pot ser altra més alta, no? Anar a ràtios més baixes i més baixes i més baixes, tenint la ràtio professors-alumne ja molt competitiva, tampoc té cap finalitat.
Parlant d'aquests alumnes amb necessitats educatives específiques o especials, no conec quin és el terme políticament correcte.
Necessitats específiques de suport educatiu.
Això vol dir que aquesta distribució que s'ha fet implica que l'educació pública i la concertada o privada reben el mateix nombre d'alumnes?
En aquest moment no és que res. És a dir, una cosa és igualtat en la distribució i l'altra és distribució equilibrada. Distribució equilibrada vol dir que si un centre té un germà o té 6 germans, per exemple, no? Que tenen edats, que cursen estudis superiors i han d'entrar en aquell centre perquè són germans, doncs el millor que el centre té 6 nanos amb necessitats educatives específiques de suport educatiu, que vol dir que molts d'ells, alguns d'ells són socioeconòmics, nouvinguts, etc. No? Però el que s'està fent és que no s'acumulin exageradament per altres motius. Una cosa és que siguin germans, i l'altra és que si no són germans, entren al sistema, es puguin distribuir entre tots els centres educatius. Això s'està aconseguint, és una riquesa per les aules, ningú s'ha queixat, ningú té cap problema, i en tot cas és la tasca del departament de fer que aquells alumnes que van a centres que en principi potser ells no escollirien, però que els distribuïm, doncs s'hi trobin bé, s'hi sentin acollits, es mantinguin en l'escolarització en un futur, i si hi ha alguna necessitat educativa, doncs el departament en principi té enguany executat d'una altra manera una línia de subvenció que pot arribar a molts d'aquests centres que necessiten aquesta economia per aquests alumnes que potser no poden pagar segons quin serveix.
Així, els centres educatius parteixen tots d'aquesta mateixa línia de meta.
A P3, sí.
Però n'hi ha alguns que tenen algunes característiques en concretes, alguns centres, com poden ser centres de, corregeix-me si no dic bé el terme, màxima complexitat.
Sí. A molts d'aquests, els dos centres que tenim de màxima complexitat, és una categorització del departament per dir a on posem més recursos i a on se posen més esforços, perquè pot tenir una dificultat afegida al fet de que hi hagi un nombre més alt de persones que pues, la cultura familiar, el moment educatiu, la crisi, l'atur, els pares, els no sé què, puguin no tenir la igualtat d'oportunitats que tenen els altres. Això, que és una cosa que es va fer en el sistema educatiu de Valls fa anys, a partir del moment en què es va fer aquesta redistribució ja s'està donant sortida. Tot i amb això, el centre, que a partir de segon, tercer, quart, encara té un gran nombre d'alumnat i, per tant, té complexitat, aquests centres, a més, tenen més recursos. Per exemple, tenen una sisena hora, que no tenen tots, tenen, em sembla que és dos mestres o tres mestres més que els que ja tenen els altres centres, i, per tant, tenen aquest reforç, que pot ser no és suficient, no és insuficient, no és just, no ho sé, però en tot cas ho tenen. I després el que tenim aquí a Valls de sort, no només aquests dos centres i tots els altres, que estan en projectes de renovació pedagògica ficats fins al coll. I això les famílies ho noten, i per tant, les famílies que en algun moment els hi podia resultar difícil perquè veien que en aquell centre hi havia un alt nombre d'un determinat alumnat, estan agafant confiança en els equips docents, en el claustre, i estan entrant en aquells centres. A part, hem tingut una renovació arquitectònica dels centres públics molt important, l'Enxaneta, la Candela, l'Eugeni d'Ors, i estem invertint com a ajuntament molts esforços amb el que seria Baltasar Segur i Eladi Oms, perquè aquests dos centres que no han tingut aquesta renovació arquitectònica mantinguin uns paràmetres de qualitat i de confort en l'activitat educativa que són els que necessiten els nostres alumnes.
Aquesta renovació pedagògica que està vivint ara mateix, no només a Quivel, sinó tota l'educació a nivell català que s'estan replantejant mètodes, ha coincidit també en un moment en què l'educació doncs, ha passat per un entrebanc, que s'ha anomenat crisi, en el qual els professors han reclamat una gran quantitat de drets que s'havien anat deteriorant. Com ha viscut Valls, o com ha patit el sistema educatiu vallenc aquestes reivindicacions dels professors, en el sentit d'aquestes pèrdues de...
Bé, jo crec que d'això que em comentaves tu en moments de crisi, segurament el que ha viscut Valls no és tan no s'ha mostrat tant en el sentit de que han sigut drets laborals dels docents els que han pogut estar malmesos, no? Altra cosa ha estat en el moment en què es permetien per la llei Wert augmentar ràtios i depèn de les vingudes d'alumnes que hi ha hagut, doncs a millor algun any aquesta ràtio classe ha pujat, però recordem que la dada pedagògica, de qualitat pedagògica, no és la ràtio classe, sinó que és la ràtio docent per alumnes. Perquè si tu tens 24 alumnes en una aula i ho divideixes en moltes hores de la setmana, estàs fent ràtio de 12. Si en tens 26, que són un alumne més dels que tocaria, estàs fent ràtio 13. És a dir, aquest augment de ràtio en el moment en què tu pots dividir grups doncs afecta molt menys a la qualitat de l'educació. Per tant, jo crec que les repercussions de drets laborals, els docents no les han traslladat ni molt menys a l'acció educativa, les han reivindicat però no han fet una acció menys de qualitat, al contrari, han continuat en qualitat i han estat en cada moment on havien d'estar, i per l'altra banda, l'augment de ràtio, que podia ser una d'elles, doncs en el moment en què tu tens una dotació de 200 més alta per poder fer desdoblament en moltes activitats i coses, doncs també s'ha pogut almenys aminorar l'efecte que podia tenir. En aquest sentit, els resultats han anat sortint bé i millorant. Les graduacions d'ESO, els resultats, les competències bàsiques, tot això, tots els centres estan en bones posicions en aquest sentit.
Parlem, doncs, d'aquesta renovació metodològica que estan fent els centres educatius, que bé, va molt enfocada cap a convertir l'educació en un treball més vivencial, més de tocar i sentir les coses. Quin paper hi està jugant l'Ajuntament a l'hora de donar suport en aquests canvis?
A veure, nosaltres, suport, a veure si ho sé dir, suport als docents per ajudar-los a fer la seva tasca tot, debatre quines són les línies que han de seguir, no ens hi posarem, vaja, almenys el nostre grup polític, no ens hi posarem mai, perquè tenim una qualitat en els equips educatius i en els docents que és envejable. Per tant, aquest és el seu àmbit, aquesta és la seva autonomia. Ara, tot allò que ens demanen a l'hora de dir, pues, escolta, mira, el centre necessitaria això, necessitaria allò, estic fent això, necessitarem tenir accés a la biblioteca perquè estem fent uns tallers de lectura i necessitem la biblioteca, necessitem anar a veure el refugi, necessitem no sé què... És a dir, tot allò que ens demanen, que està al nostre abast i que és per donar qualitat a la seva línia pedagògica que ells han decidit i han triat, doncs estem allí amb ells, no? Allò que nosaltres sí que hem assumit i que no és tan directe en l'horari escolar, sinó que l'horari fora escola seria el pla educatiu entorn. En el seu moment la Generalitat tenia unes dotacions molt importants de diners perquè tots aquells alumnes que podien patir unes mancances a l'hora de que les famílies poguessin estar per ells, de que les famílies entenguessin que han d'estudiar, de que les famílies tinguessin recursos econòmics per ajudar-los a tenir igualtat d'oportunitats amb totes les possibilitats que l'alumne pogués donar. Aquí sí que allò que la Generalitat en el seu moment, perquè Madrid va deixar de posar diners en aquesta línia, va deixar de fer, l'Ajuntament ho vam suplir amb recursos propis. I per tant s'està fent estudi assistit i per tant en els centres educatius de Valls tenim centres públics amb una sisena hora perquè els ajudi en la qualitat i arribar a les competències bàsiques que són necessàries. Tenim uns reforços del Departament d'Ensenyament que es diuen CEP, que són una dotació més alta de docents per poder fer estudi assistit dins de l'horari escolar amb docents de la Generalitat, i tenim un programa d'estudi assistit de l'Ajuntament que també complementa aquesta activitat per a tots aquells alumnes que els hi falta una mica d'empenta, que a casa no poden, que no poden anar amb un reforç educatiu i que això no els ha de deixar fora del sistema, no? I en aquest sentit tenim tot un pla educatiu entorn que podem arribar a gastar uns 100.000 euros entre tot, on hi entra el patronat d'esports, on hi entra cultura, on entrem ensenyament, en fent activitats i coordinant oportunitats pels alumnes que estan en una situació vulnerable perquè no es trenqui la cohesió social i es mantinguin amb oportunitat de futur. I, per tant, no entrem tant en polítiques educatives directes d'un centre metodològiques, però sí en redistribució equilibrada de l'alumnat i sí en suports en els centres i, sobretot, als alumnes més vulnerables.
En aquest nou curs que s'encetarà al setembre, bueno, i que ja ens estem preinscrivint, hi ha alguna novetat que valgui la pena remarcar? No sé, em refereixo a noves propostes educatives a Valls a nivell de FPs?
Jo diria que, ja t'he dit que de postobligatòria potser en podem parlar un altre dia i t'explicaria línies que hauríem de fer. Uh-huh. Un dels debats que tenim en aquests moments i que té també el món educatiu és l'atenció a aquests alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. No? I aquí entra tot. No? Llavors nosaltres tenim clar que hem de buscar la manera que aquestes famílies, aquests alumnes, tinguin el millor servei. En aquest sentit, tenim una sèrie d'alumnes amb dificultats importants, amb capacitats, amb diferents capacitats, que es desplacen fora de la nostra ciutat i han d'anar a Montblanc, han d'anar a Reus. I no és un gran gruix, perquè el gran gruix ja tenim uns bons centres, uns bons instituts, uns bons docents, unes bones UCEs, però hi ha un grup de famílies que jo diria que hauríem d'intentar de donar-los la resposta des de la ciutat i que la comarca pogués tenir la resposta des de la ciutat. Això és una línia que estem estudiant amb el departament, perquè no és d'avui per demà, ha entrat un decret d'inclusiva fa poc en funcionament i hem de veure com aquí podem encaixar això. Llavors hem de tenir contactes amb els docents que estan especialitzats en aquest món, amb les famílies, i això en tot cas és un tema que una vegada passada la prescripció i la matrícula, el curs que ve jo crec que ens hauríem de fer el debat, però en un futur veure quina és la solució donar-li.
Em permeto tancar aquest capítol de preinscripcions, que recordo és des d'avui divendres i fins al dia 24, que estan obertes perquè tots els alumnes puguin escollir el seu centre educatiu, però crec que és de llei, quan es parla d'educació, parlar del que està passant, fent així un zoom en el mapa, a nivell català, amb la llengua a l'escola. Crec que el posicionament, com a mínim, del pacte de govern de Valls és bastant evident, però com s'està vivint des de l'interior aquest rifirrafe, aquesta lluita que està passant ara mateix amb el català?
M'hauries de definir l'interior, perquè jo diria que el centre...
Des del món polític, perquè des del carrer ho vivim d'una manera, no?, i cadascú ho sent a casa seva com vol.
Bueno, jo diria que des del món polític a Valls hi ha tanta unanimitat amb aquest tema que jo crec que no afecta res més enllà de les notícies que puguin venir de fora. Nosaltres tenim a la ciutat uns projectes lingüístics potents en els nostres centres, els alumnes acaben les etapes tenint les competències bàsiques assolides de castellà, de català, d'anglès, i aquells que agafen francès de segona llengua o alemany, etc. I per tant jo crec que no afecta en el dia a dia, més enllà de la situació política del moment, de l'actitud del govern del Partit Popular i d'altres grups com Ciutadans, i de la persecució que poden tenir. Però jo diria que tenim uns docents aquí a la ciutat que no tenen por a cap mena de persecució ni adoctrinament, sinó que estan molt convençuts de lo que estem fent és un bé per tots els alumnes. I, per tant, acaben dominant les llengües que han de dominar, que són les cooficials o oficials al nostre país, i a més amb llengua estrangera, perquè al final ja no és un debat de quantes hores faig o no faig, de si tinc les competències assolides quan acaba l'etapa. I això el sistema d'immersió lingüística ho deix clar pel català i pel castellà, i ara la preocupació que s'està aconseguint és que l'anglès sigui també una llengua important i s'assoleixi, i si pots tenir francès i pots tenir altres, com no? I si alumnes que els seus pares han vingut d'altres països i dominen l'àrab o tal, també potencials, perquè totes aquestes llengües també són llengües de futur professionalitzador, perquè Catalunya està oberta a la Mediterrània, com bons catalans, és un espai de mercat, de convivència, s'ha de democratitzar i som un exemple per tots ells, i per tant també són oportunitats professionals de futur si es certifiquen aquestes llengües.
Això significa que no es farà un pas enrere en el projecte d'immersió lingüística que tants anys ha regnat aquí a l'educació catalana?
Jo diria que no, vaja.
No hi ha la sensació de que algun dia ens hagin de caure una llei la setmana vinent de l'escola i ja no es pot...
Ahir, si t'hi fixes, va sortir si ho busques per internet i els pares ho veuran, quan omplin la preinscripció veuran que no hi ha cap casella.
Doncs Martí Barberà, regidor d'ensenyament d'aquí de l'Ajuntament de Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Escola Municipal de Música, la principal tasca que realitzen és ensenyar a tocar un instrument a nens i nenes i adults de la ciutat que pertoca. L'Escola Municipal de Música de Valls, Robert Gerard, no és menys, però també fan moltes altres coses. Per parlar de totes aquestes coses, tenim a Joan Romeu, el director de l'escola. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Parlem primer de ara que s'acosten aquestes preinscripcions a l'Escola Municipal de Música. Dóna'ns quatre detalls de què hem de fer si volem venir a aprendre a tocar un instrument.
Doncs qualsevol persona que vulgui vindre a començar aquest apassionant viatge de la música. Nosaltres ens hem organitzat que del 14 al 24 de maig tindrem les matrícules obertes per qui vulgui pugui vindre, preguntar, mirar, veure què s'hi fa, com s'hi fa i qui ho fa.
Una de les dels mites al voltant de l'escola de música és que només serveix per nens i nenes. Jo aquí ja m'he adelantat una mica i he dit que els adults també hi poden tenir un paper, però és real, això és cert?
És així. L'Escola Municipal de Música Robert Gerard dona servei de a partir de 4 mesos d'edat i així en broma diem que fins a 96 anys.
Els 97 ja no.
96 és l'edat que va morir Pau Casals, ho fiquem com a límit. Òbviament és una broma.
A partir dels 4 mesos, un nen de 4 mesos pot aprendre música?
Sí, les escoles de música aquests darrers temps han viscut una revolució, i la de Valls també. Llavors, els centres de música, les escoles de música, el que s'ofereix és ensenyaments artístics adequats a totes les franges d'edats. Ja no només anem a l'escola a aprendre a tocar la guitarra, anem a l'escola com a nadons a rebre diferents tallers, depèn de l'edat que tinguem, si tenim 4 mesos, si ja caminem. Anem a l'escola a fer música sense instrument, amb projectes que es fan sense haver de tocar un instrument, o anem a l'escola a aprendre a tocar un instrument.
Aprendre a fer música però sense tocar un instrument, a mi el primer que em ve al cap és aprendre a cantar. És això?
Sí. Aprens a cantar, però també pots formar part d'un taller de percussió o pots formar part d'una orquestra de xilòfons i metalòfons. Això darrer que t'estic explicant una mica un projecte que tenim a l'escola, que es diu Escola Oberta, on alumnes que vulguin venir a fer música en aquest format poden fer-ho amb unes condicions econòmiques super, super subvencionades perquè els diners no siguin una frontera per a la gent que vulgui estudiar música.
A les escoles de música, com molt bé deia, s'hi fa més coses a part de tocar la guitarra i aprendre a tocar el piano, que òbviament que també entenc que s'hi fa, però que va molt més enllà. Quines altres propostes interessants teniu ara mateix a Robert Gerard?
Mira, com et deia abans, les escoles de música han viscut una revolució aquests darrers anys. Llavors, en una escola de música com la nostra, tots els alumnes formen part d'algun tipus d'agrupació. Si toquen un instrument modern, formaran part d'un combo. Si toquen un instrument de corda, doncs d'una orquestra. I si toquen un instrument de vent, doncs d'un grup de vent. També les agrupacions de cor i les agrupacions amb xilòfons i percussió són agrupacions que darrerament estan agafant molta importància. I el que fem amb totes aquestes agrupacions és el que fan els músics, que és portar aquesta música allí a tot arreu on podem. Per tant, es crea un vincle superestret entre l'escola de música i la ciutat. L'escola de música fa al voltant de 100 activitats durant l'any. Antigament es feien concerts per Nadal i es feien concerts a final de curs. Això ha canviat. Ara l'activitat musical és setmanal i ja no la podem ubicar en una època de l'any concreta. D'aquí dues setmanes ens n'anem 3 dies a Holanda amb l'orquestra més gran de l'escola. Aquest diumenge que ve, el teatre principal s'ofereix el resultat d'un projecte molt interessant que es diu La Suite de l'Aigua, un projecte que portarà l'aula de piano i que versa al voltant d'unes composicions fetes per Carlota Valdrís, que és compositora del Vendrell i que molt amablement doncs, ha volgut fer aquest projecte amb la nostra escola. La setmana passada hi havia una trobada de guitarristes a l'Escola de Música Robert Gerhard. Al mateix temps hi havia un assaig general per un combo que acompanyaria un grup de cantants. O sigui, les activitats són contínues i constants. I a què respon això? Doncs respon una mica que aquest gir que han fet els ensenyaments artístics i que ha fet almenys la Robert Gerhard significa que, per exemple, els alumnes de la Robert Gerhard no fan exàmens, no tenen exàmens com es feia en Tubi, sinó que una mica els seus exàmens, com qualsevol músic, és sortir a un escenari i tocar. Toquis sol, toquis amb un grup de cambra, amb un grup petit, amb un grup més gran. Per tant, que una escola tingui tantes activitats i tingui tants concerts també respon a voler fer que el motiu de que un nen, un noi, un adolescent, un adult vulgui aprendre a tocar un instrument no sigui el fet de provar un examen, sinó que el que intentem és tocar-lo directament amb la motivació i que la motivació sigui sortir a un escenari, tocar en grup i sobretot també sense haver de tenir aquella por a l'error o el què diran els que m'han d'avaluar l'examen, i això probablement feia que s'oblidessin de lo important que era fer música i tocar.
Entenc també que el fet de que totes les edats estiguin encabides en diferents activitats i que, com molt bé comentes, la música va més enllà, no, d'aquest examen, quina és la utilitat de la música a nivell pedagògic pels alumnes de la vostra escola?
Nosaltres sempre expliquem que cada alumne és diferent, per tant, cada alumne en farà un ús diferent de la música. Nosaltres, com a institució pública, el que oferim és que cadascú pugui fer el camí que ell vol. Si vol estudiar música d'una forma amateur, a l'escola trobarà el lloc. Si el que vol és professionalitzar-se, perquè fent música és on veu que pot expressar el talent que ell té de forma natural de la millor manera, doncs a l'escola també el prepararem perquè pugui fer els exàmens als cursos superiors d'especialització a la música. Si la dedicació que volen fer a música és molt petiteta perquè és algú que se li dona molt bé al bàsquet, al futbol, l'atletisme, qualsevol altra activitat, però això no treu que li agradi tocar el violí una estona amb un format determinat, doncs a l'escola de música també se li adapta la manera de que pugui fer-ho. Ens agrada definir-nos com a escola, una escola viva que el que fa és adaptar-se al màxim que pot, perquè no sempre és possible, a les necessitats de la persona que ve a estudiar. I, òbviament, les necessitats d'un nen de 8 anys són diferents de les necessitats d'un adult o d'un adolescent que està estudiant segon de batxillerat i té molts exàmens. Una mica el que ens agrada és que els alumnes que venen a la Robert Gerhard adquireixin uns coneixements musicals que serien els mateixos que pot adquirir d'història, de mates, d'anglès, de qualsevol altra assignatura que farà al llarg de la seva vida estudiantil, primer a la primària, després a la secundària obligatòria i després al batxillerat o el que decideixi fer. Doncs que, paral·lelament a tots els estudis que vagi fent, la música hi sigui present també.
Els alumnes, per exemple, comentaves un grup de pianistes, si no m'equivoco, aquests petits grups que feu, tenen algun tipus de poder de decisió a l'hora de quines partitures ensegem, quines cançons escollim?
Sí, tots els grups tenen el seu professor, igual que no hi ha dos alumnes iguals, no hi ha dos professors iguals. Llavors, l'estratègia que cada professor utilitza a l'hora de triar el repertori és una estratègia que queda entre els alumnes i el professor. Sí que és obvi que si els alumnes han de triar, han de tocar aquest repertori, i tenen molt a dir. Llavors ja és el docent que els ha d'anar guiant i acompanyant i suggerint i acabant de triar el material que es vulgui treballar.
Recupero aquest terme del que em parlaves, el de revolució a les escoles de música. Per què s'ha fet aquest canvi? Quina està la motivació darrere d'aquest replantejament de com han de ser els estudis musicals?
Bé, doncs aquesta ha sigut una reflexió que jo diria d'escoles de música del país, no? El que ens trobàvem moltes vegades és que si ara parlem amb gent d'una generació més gran, no només et diuen que van deixar la música, sinó que molt probablement et diran que no van tornar mai a tocar aquell piano o aquell violí que havien tocat, no? I això, clar, ens convida a una reflexió, que és per què mai més van tornar a agafar aquell violí o aquell piano. Les explicacions probablement són moltes, però algunes coses que se'ns acudeixen és que probablement hi havia por a l'error, hi havia por a no fer-ho com s'havia de fer. Segur que tots els professors ho fèiem de la millor manera que sabíem, però fèiem que els alumnes en algunes ocasions deixessin la música per no tornar-hi mai més, i això ens preocupava. Tot aquest afany de canviar i d'apropar-nos als alumnes no és res més que per intentar que això que nosaltres pensem que és tan important, que és la capacitat i la possibilitat d'expressar-te de forma musical, individualment o col·lectiva, es visqués de la forma menys traumàtica i més natural possible. D'aquí aquesta constant motivació que tenim tots els companys de l'escola de música per intentar fer que els alumnes se sentin el més còmode possible.
I ja s'han començat a veure els resultats d'aquest canvi de model?
Jo crec que sí. A l'escola de música ha passat una cosa que ens serviria per reflexar això que estem dient, que és que anteriorment, a partir dels 12 anys, els alumnes, no sabies molt bé, però anaven desapareixent. I en aquests moments la franja més gran d'alumnes de l'escola de música és de 12 a 18 anys. L'escola de música té 350 alumnes que venen al nostre centre a rebre classes, i d'aquests 350, actualment la franja més gran és aquesta, la franja d'adolescents, que ja no se senten pressionats ni menys tingut per com toquin, sinó que han trobat un espai, sigui música moderna, sigui música clàssica, on te poder anar, fer música i sentir-se realitzats. Clar, deixa'm dir també que tenim la sort de comptar amb 16 especialistes, 16 profes fantàstics que treballen en equip, que els hi encanta la seva feina i que sempre estan mirant i buscant a veure estratègies per poder millorar, per fer un projecte que sigui atractiu pels alumnes, perquè aquestes ganes de treballar amb la música, de tocar, de crear espectacles i de portar-los davant del públic, doncs sigui tota una experiència gratificant.
Ara sabem com se senten els de 12 a 18 anys, però jo em pregunto, els adults que estan a l'escola de música, entenem adults com a partir dels 18, no? Són gent que ja tocava un instrument de petit i que ara s'ha reenganxat? O són adults que potser no havien tingut mai l'oportunitat de tocar i és ara que es motiven a apuntar-s'hi?
Doncs hi ha tots els formats. Com et deia abans, no hi ha dos alumnes iguals. Hi ha un format, hi ha una tipologia d'alumne freqüent, que és la de començo la universitat, deixo l'instrument, i quan acabo la carrera, si tinc l'oportunitat, doncs torno a l'escola a reemprendre els estudis d'aquell instrument. I després sí, doncs hi ha els alumnes adults que pel que sigui per voler acompanyar els seus fills o sigui perquè tenen un interès particular, doncs comencen de zero qualsevol dels instruments. no ho sé, t'anomenaria diferents casos personals i cada un és diferent, no?
Però es pot aprendre a tocar un instrument d'adult? Perquè potser és una mica com els idiomes, no? Que diu que si t'hi poses de petit és molt més senzill que si t'hi poses d'adult. A mi ara em faria vertigen potser posar-me a intentar aprendre a tocar el violí.
Probablement un neuròleg et parlaria amb més concreció sobre les capacitats cerebrals i en quines franges d'edat estan més despertes o menys. El que sí que està claríssim és que en qualsevol moment de la teva vida pots aprendre el que necessitis d'un instrument per poder expressar-te musicalment. Després, doncs, cadascú té el seu talent, tindrà la seva motivació i tindrà el seu espai horari per poder practicar. Però el fet de poder expressar-te musicalment no respon a cap edat.
Parlant una mica de les activitats que heu realitzat al llarg d'aquest curs, hem vist macroconcerts en els quals l'Escola de Música hi ha tingut part, sobretot a través del 25è aniversari de l'Associació d'Escoles de Música de Catalunya. Com van anar aquests grans concerts de grans formats que heu estat realitzant al llarg de l'any?
Doncs aquesta iniciativa de la SEM ha sigut doncs tot un repte a nivell de tot el país, també. A la Junta de la SEM hi ha unes persones molt emprenedores, sense gens de por, que quan es fiquen a imaginar actuacions i concerts doncs no tenen límits. Des de la Robert Gerard hem participat en el concert d'instruments de vent, hem participat en el concert d'instrument de corda, de guitarra, i participarem al mes de juny en un macroconcert a l'Estadi de l'Espanyol a Barcelona amb uns 6.500 alumnes. Les dues experiències que hem tingut fins ara doncs, són gratificants. És una sensació molt agradable de veure que hi ha tantes persones, anava a dir nens i nenes, però no, allí hi havia des de nens, nois, adults, junts durant un dia practicant unes peces i fent música amb l'únic objectiu d'emocionar-se ells i emocionar les persones que van escoltar. Perquè, clar, la música té això. La música et serveix per alimentar-te l'ànima, per fer-te companyia, per emocionar-te, per despertar-te records, és aquesta la finalitat, no? I veure aquests superconcerts amb tanta gent i les famílies implicades i els alumnes tocant tots junts, és molt emocionant.
Sona emocionant, com a mínim pels... Jo ho vaig veure una mica des de la graderia i realment va ser espectacular el de la Tarracorena Plaça, vaig veure jo el de Tarragona i la gentada feia impressió i tot de veure tanta gent tocant junta. Quines altres... aquí a Valls, quan tornarem a veure un concert de l'Escola de Música?
Doncs com et deia, diumenge que ve, no trigarem gaire. Diumenge que ve, al Teatre Principal, projecte preciós, la Suite de l'Aigua. Ahir mateix, al vespre, també al Teatre Principal, vam poder escoltar un concert de l'Orquestra Gerard, orquestra que coordina la Gabriela Tekin i que és l'orquestra que d'aquí un parell de setmanes viatjarà cap a Holanda amb una trobada.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Joan Romeu, director de l'Escola Municipal de Música Robert Gerard. Recordem que les inscripcions, preinscripcions seran en breus, així que no ens entretinguem, que segur que hi ha molta gent interessada i encara ens quedarem sense places. Gràcies per haver-nos acompanyat i sort el diumenge amb el concert.
Gràcies per pensar en nosaltres.
Jesús Sarmiento, Marina Pérez, quina ha estat l'actualitat vallenca aquesta última setmana?
Arrenca la segona edició de la campanya Abril Més Cultural, en la que participen 64 establiments, on 55 d'ells exposaran les obres dels 27 artistes vallencs. Una campanya que realitza en una època en la qual les entitats i l'Ajuntament de Valls organitzen molts actes culturals, i Comerç de Valls també s'hi suma a aquesta iniciativa.
L'objectiu d'aquesta campanya és apropar als comerços les obres dels artistes vallencs, convertint els carrers de Valls en una galeria d'art. Aquesta activitat pretén combinar la compra amb gaudir dels treballs dels diferents artistes que també estan a la venda.
Fa 60 anys que va néixer l'agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela, o Cau de Valls. En el marc de la celebració del 60è aniversari s'ha organitzat l'exposició 60 anys, marquen un recull fotogràfic que proposa un viatge a través de l'escoltisme i que ha obert portes aquest dilluns.
Una crida a la nostàlgia de tots aquells que estan o estan ben vinculats al Cau d'alguna manera per a que recordin els anys en què van ajudar a construir l'agrupament. També a tots els que no coneixen el moviment Escolta, a que s'hi acostin per aprendre què és i com funciona el major moviment d'educació no formal del món. Es pot visitar fins diumenge.
El Teatre Principal de Valls esdevindrà un casal de teatre el mes de juliol en una iniciativa de cooperació público-privada entre l'escola local La Peça i l'Ajuntament Vallenc. L'activitat forma part del projecte educatiu dels Teatres de Valls, en el qual ja cooperen altres agents culturals.
Després de l'èxit de l'any passat, l'escola La Peça ha optat per arrencar amb la segona edició del casal de teatre d'estiu amb el nom Actua, que anirà destinat als infants de Valls d'entre els 7 i els 13 anys.
I alcaldes, regidors i tècnics dels 12 municipis que integren el Pacte Camps de Valls, Parc Industrial de l'Alt Camp, han donat llum verda als objectius pel 2018. Els ajuntaments han fixat els projectes per tal que es consolidin els serveis per a la promoció de l'Alt Camp com a pol industrial sud de Catalunya.
Les estratègies s'han fixat segons tres grans eixos: la promoció del sòl industrial, el suport als programes de creació, d'ocupació i formació laboral i la consolidació dels serveis per afavorir la competitivitat del teixit empresarial.
La Fundació La Caixa i l'Ajuntament de Valls han signat la renovació del conveni per tal de reforçar el programa de gent gran. Volen potenciar la tasca de promoció de l'envelliment actiu a la llar del jubilat i pensionista de Valls l'Alt Camp, a més d'actualitzar la programació que els ofereixin conjuntament.
El regidor de Benestar Social, Jordi Cartanyà, diu que es tracta d'un conveni que fa que la vellesa sigui el més activa possible. El director de Banca i Institucions de Tarragona Interior de CaixaBank, Alexis Gómez, diu que encaixa perfectament amb la filosofia de l'obra social La Caixa.
Open Energy Institute organitza, en col·laboració amb l'Ajuntament de Valls, la tercera jornada workshop d'energia i empresa per avançar en eficiència i sostenibilitat. L'esdeveniment, que tindrà lloc el dimecres dia 18 d'abril, comptarà amb la participació d'especialistes de prestigi que exposaran propostes per poder afrontar la transició energètica.
El president d'Open Energy Institute, Robert Moragas, diu que com a institut que estudia l'energia encaixa perfectament per treballar la competitivitat del món empresarial. El regidor d'Empresa i Ocupació, Joan Carles Soler, diu que és una jornada preparada per donar una resposta a unes necessitats a totes les empreses i a qualsevol assistent.
L'Ajuntament de Valls posa en funcionament aquesta setmana el nou sistema vàlid d'identificació i signatura electròniques a través d'IDECAT Mòbil, que permet realitzar tràmits a la seu electrònica municipal des del telèfon mòbil sense necessitat de disposar de signatura digital.
Aquest nou sistema es pot utilitzar per fer tràmits amb les administracions i els ens que integren el sector públic de Catalunya. Facilita identificar-se, signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador, no cal recordar cap contrasenya, no requereix la instal·lació de cap tipus de programari, és un sistema segur, no caduca amb el transcurs del temps i és gratuït.
La nova edició del Barri en Flor, concurs de decoració floral del Barri Antic, celebra enguany el 10è aniversari, un concurs convocat per la Regidoria de Comerç i Turisme conjuntament amb Comerç de Valls.
És un certamen obert a tots els veïns i comerciants del Barri Antic i podrà utilitzar plantes naturals, flors, decoració creativa i color en finestres, balcons, façanes i espais visibles. Aquest concurs dona la benvinguda al temps de la primavera-estiu al Barri Antic.
L'oficina local d'habitatge va tancar el 2017 amb un increment de l'activitat pel que fa a les polítiques de suport al lloguer d'habitatges. Des de l'oficina local es va atendre la sol·licitud de 219 pisos, es van supervisar 123 contractes de lloguer i es van tramitar 354 expedients d'ajuts a lloguer.
En total s'han concedit 539.000 euros en ajudes per pagar el lloguer a través dels diversos programes que compten amb finançament de la Generalitat. Des de l'Ajuntament s'han mantingut les subvencions municipals en diversos aspectes vinculats amb l'habitatge, amb una despesa total de 34.000 euros.
I en la nostra secció de literatura ens toca parlar del llibre Viatge cap a mi, un llibre que es presenta el dimarts vinent a les 8 del vespre a la llibreria Roca. Per parlar d'aquest llibre, parlem amb la seva autora, la vallenca Esperança Vinyes. Benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Explica'ns, fem una petita sinopsi de què s'hi troba entre les pàgines de Viatge cap a mi.
Bueno, és un viatge entre físic i una mica metafísic. O sigui, el viatjar sola doncs, fa que sentis i t'emocionis d'una manera diferent. I, a més, com que sempre m'ha agradat escriure i sempre he escrit viatges, sensacions i emocions, doncs va ser com el meu company de viatge. I el que ara, trobeu gent que conec, les aventures i peripècies que pugui tenir, la descripció del paisatge, que Escòcia és un país que a mi m'agrada moltíssim i té molt de natural, i llavors ho vaig recollir en un diari. I al cap d'un temps, això ha sigut doncs, quan l'he recuperat, per provar a veure què passa.
Sona un llibre amb un component d'intimitat molt alt, realment.
Bueno, no és tan... Realment, quan el llegeixes, realment és molt íntim, però vull dir, no és un íntim que dius és que no s'hi pot entrar, sinó és un íntim com que puguis enviar una postal a un amic que coneixes molt i necessites explicar-li, és com si tinguessis una amistat al costat teu. Llavors necessites explicar-li. I al no tenir-lo, doncs llavors, clar, ho fas d'una altra manera. Jo soc bastant d'explicar emocions, o sigui que tampoc me fa una gran vergonya. Ara tothom tenim coses amagades o molt íntimes i que això tampoc sortirà mai, no? Però sí que és molt íntim, realment sí, però és molt natural. Ja no és una intimitat que no es pugui explicar.
Per què, quan vas decidir fer aquest viatge en solitari, vas escollir Escòcia com a destinació?
Bé, Escòcia sempre ha sigut aquell país que tothom tenia un país que dius és que jo vull anar allí i no sé per què i m'hi trobo com a molt en família. No va ser la primera vegada que hi havia anat amb altres amistats i sabia que m'hi trobaria molt a gust. La circumstància de trobar-m'hi sola potser no ho esperava, m'imaginava que trobaríem algú en cada any per les vacances, però m'anava trobant que no hi havia ningú i llavors a vegades com a falta l'empenta sempre em pregunto i per què no. I aquest per què no me va empènyer a mi mateixa doncs, a fer-lo, a veure què passava, i realment va valdre la pena. És això, necessites la petita empenta i quan ho fas estàs satisfet.
M'imagino que deuria ser un viatge, en certa manera, poc turístic, més de descobrir el país, però no tant potser els cartells publicitaris que tan acostumats estem a veure d'Escòcia.
Sí, tens tota la raó. Els viatges sempre els hem intentat, i tant quan ho feia amb amistats com quan ho he fet sola, quasi sempre he intentat fer menys dies, en lloc de córrer, vull veure això, estar-me més temps en un lloc i disfrutar-ho, el que fa més l'essència de cada lloc. I, clar, va ser més doncs, pujar en un autobús, parlar amb la gent d'allà, i com que te veuen sol, també te poden protegir. Vull dir, em vaig sentir molt protegida per la gent d'allà. Realment, són molt acollidors i molt naturals.
I què té Escòcia que t'atragui d'aquesta manera, que et faci veure-la amb aquests ulls tan romàntics, al meu parer?
No ho sé exactament. A vegades hi ha coses que és com quan t'enamores d'algú, que a vegades no te pots explicar per què. Té alguna cosa, a part que m'agrada molt la natura i la tranquil·litat, i podria ser, he estat també, per exemple, a Noruega, sí que ha sigut més turístic el que han visitat, però les parts de fiords o de les carreteres, m'agrada més la natura, els monuments naturals que els monuments humans, que també m'agraden, però m'estiren més els altres. I bueno, ho té tot, una miqueta, no? De petits pobles, de les olors que sents, fins i tot les gavines, que a vegades són molt cridaneres, però veure-les doncs m'agraden.
Ha sigut fàcil posar totes aquestes sensacions en paper?
Realment, com que no ho he escrit després, sinó que ho escric en el mateix moment, arribes al vespre i necessites treure-ho tot del cap, tot el que tens al cap, posar-ho, perquè si no ho tens tot com tot embolicat. I quan ho veus en paper, t'entens a tu mateix, és com anar fent fotos de la teva ment, no? De les teves sensacions, posar-li les fotos amb escrit. Jo crec, la meva manera d'escriure és això, posar fins que no trobo la paraula de les sensacions que jo tinc. I llavors em quedo com a descansada.
Aquest és, si no m'equivoco, el teu primer treball publicat.
Sí, exacte.
Com, quines sensacions hi ha, justament ara més que ve Sant Jordi, el fet de que la gent pugui tocar el teu primer llibre?
Suposo que encara no m'ho acabo de creure. Ho vaig dient, vull dir, per exemple, a les amistats, més amistats, a la família, ja els he entregat el seu exemplar, i llavors me'l van dient petits comentaris, i m'ho vaig creient així de mica en mica, perquè tot a sobte, i estic en Sant Jordi, crec que és per atabalar-se una miqueta, més quan estem acostumats, no? És una experiència de veure des de l'altre cantó, d'un que és lector, que llegeix molt i que t'agrada molt, ara és com ser alumne i després no mestre, però vull dir, de posar-te a l'altre cantó, de dir, a veure com se cou això d'aquí darrere, està a la cuina, no? D'allà on se fan els llibres. I és una barreja de nerviosisme i d'intriga, de repte, i bueno, a veure què passa. M'agraden els reptes, mama. Me fan pessigolles a l'estómac, clar, com quan has d'agafar l'avió i no saps si el perdràs o no, però en pic ja estàs dalt, a veure, doncs llancem-nos.
Això vol dir que tornarem a veure altres projectes literaris de, signats per Esperança Vinyes?
No ho sé segur, perquè, clar, això és el recuperar una cosa que tenia escrita. Ara potser fa molt de temps que no escric, potser perquè tampoc ho necessito, no? El que no vol dir, doncs, coses que hagi tingut escrites, potser si parlem amb l'editorial, a veure què ells me suggereixen o idees que puguin tenir... No se sap, en un principi no, en un principi no, però no se sap mai. Vull dir, ara suposo que ho proves, veus la situació d'una altra manera, no se sap.
Doncs...
Ja dic, en un principi no.
Esperança, convidem a tothom a visitar la llibreria Roca el dimarts vinent a les 8 del vespre per poder conèixer-te en persona, que et signar llibres per l'autora, que això sempre és algú que fa especial il·lusió, i a més ara que ve Sant Jordi, tenir el llibre signat. I moltes gràcies per haver-nos explicat aquest trosset de viatge a Escòcia.
A vosaltres per l'entrevista.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
És el torn de parlar de gastronomia i per això ho fem amb una iniciativa una mica especial i innovadora aquí a la ciutat de Valls. Ens acompanya Joan Francesc, president de l'Associació de Restauradors de Valls i propietari del bar-restaurant Planeta Casteller, que ens explicarà la fabetada. Fes-nos 5 cèntims. Benvingut, primer de tot.
Bona tarda.
Fes-nos 5 cèntims. De què és això d'una fabetada?
Doncs pues mira, la fabetada tot just comença quan acaba la calçotada. Llavors, junt amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Valls, l'Òscar Peris, bueno, van creure convenient que era un producte que podíem aprofitar per després de la calçotada, doncs aprofitar el temps aquest de la fabetada i promocionar una miqueta més un producte gastronòmic que, a més té moltes avantatges, i van creure convenient doncs, de fer això, la fabetada.
Però la fava és un producte vallenc?
Bueno, sí, sí i no. Vallenc sí, perquè, a veure, del mas de l'Esquilatxi, del Mateu, surten, vull dir, la major quantitat de faves de per aquí de la província. Vull dir, som un productor de faves bastant important.
A més, si mirem el programa d'aquesta primera fabetada, veiem que és un producte alimentari que és molt divers i que és molt flexible. Cada restaurant fa com una proposta diferent. Com s'ha creat aquest programa?
Aquest programa s'ha creat, bueno, juntament amb l'associació que jo represento, vam consultar amb els restaurants més emblemàtics de la ciutat i els associats, i vam dir a veure què es podria fer, no? Llavors, clar, vam veure que cada restaurant doncs, tenia un tipus de fava, de preparar la fava diferent, i vam dir, bueno, és un producte que té molta quantitat de plats i es poden preparar de moltes maneres, i vam dir, doncs, bueno, fem una fabetada, preparem la fabetada aquesta gastronòmica.
I l'objectiu, diguem, és que els ballancs i ballanques i tothom qui s'hi vulgui apuntar...
Tothom qui s'hi vulgui apuntar.
Vagi restaurant per restaurant fent un petit tastet?
Sí, del dia 9 al 23, cada restaurant adherit, que són 16 en total, preparem un plat especial de faves, no? I llavors, el dia 14, que és entremig d'aquests dies, fem una favetada popular al pati. Tindrem una degustació de faves, que donarem un plat de ceràmica, la cullera, les faves, una llesca de pa, tot per 2 euros, un tiquet de 2 euros, i hem preparat unes 800 racions.
I entenc que hi participen tots els restaurants de la iniciativa en aquest moment de trobada a la plaça del pati?
No, teòricament no. Bueno, contribueixen, sí, havien d'allà treballar per l'hora de servir, de distribuir, sí. S'han apuntat bastants i, bueno, i col·laboren bastants.
I és que, de fet, al llarg d'aquesta setmana que s'hi participa, hi participen 16 restaurants.
16 restaurants, sí. 16 restaurants de la ciutat. La ciutat i Rodalies.
I com es coordina perquè no repeteixin els plats d'un restaurant a l'altre?
Bueno, no sé, cadascú... La veritat és que molts deien faves a la catalana, vull dir... Però clar, cadascú les prepara d'una manera diferent, no? I llavors, bueno, cadascú ha canviat el nom. Ja tenim tot tipus de faves, des de faves amb calamarsets, hasta la pizza de faves. Vull dir, tenim un ventall de plats molt diferents i molt ben preparats, molt elaborats.
Quina perspectiva de participació hi compteu en aquests dies?
Pues estem quedant parats de l'expectativa que hi ha. Vull dir, a dia d'avui, que som dijous, ja tenim 450 racions venudes.
És que és una iniciativa que crida l'atenció ni que
molt,
sigui pel nom.
Molt, perquè això de la fabatada, vull dir, la gent ha quedat una miqueta així al·lucinada, no? Diu, hòstia, fabatada, perquè normalment es diu fabada, no? Uh-huh. I nosaltres, clar, hem triat el nom de calçotada a fabatada. I tot just, és la temporada que comença, quan acaba el calçot, comença la fabatada. I és una iniciativa, doncs, que nosaltres teníem una mica de por, en principi, quan ho vam preparar, i ara hem vist que ha tingut una acceptació terrible. Vull dir, els restaurants que estan adherits, a dia d'avui, he parlat amb 4 o 5 i m'han dit que estan desbordats de la demanda que tenen del plat de faves.
És que no deixa de ser interessant, no?, sí. que una iniciativa sí, com aquesta, i que sí. Potser demostra que la gent realment vol coses diferents als restaurants.
Sí, perquè la veritat és que, clar, ara estem arribant al final de la calçotada, del tema de la calçotada, no? La gent està una mica de cansada de calçot, no? I, clar, el tema de la fava els hi ha vingut una miqueta de nou, no? I ja et dic, vull dir, té una acceptació, vull dir, a dia d'avui estem parats de com va la venda de tíquets. Vull dir que ja tenim 450 racions venudes i, bueno, jo crec que les 800 haurem d'aturar, perquè tenim 800 racions preparades i jo crec que estarem una mica desbordats.
Has començat parlant de que la fava és un producte tan bo pel cos. Per què és positiu menjar fava?
Bueno, tenim una dietista que ha dit que té molt de fòsfor, vull dir que és un producte que va molt bé per la digestió, aquesta dietista ens ha dit que la veritat és que és un producte que la gent no el coneix i té un ventall de propietats terribles, no?
A la favetada l'acompanya un gegant ben curiós, que és el gegant infantil Lladrafaves.
Lladrafaves, sí.
Quin serà el seu paper de Lladrafaves?
Pues ambientar una miqueta la festa i estar una mica per la canalla, com que també m'han preparat a les 11 del matí. Tenim inflables, tenim música, tenim un ventall de coses, bé els gegantons, també infantils, i bueno, la seva funció és animar una miqueta la festa i estar per la canalla.
Així doncs, és una festa que volem que sigui familiar.
Popular, correcte. Popular i familiar, que vinguin els pares, la mare, la canalla, que estiguin tots allà, que es trobin a gust i que estiguin la mare de bé.
A mi, amb la calçotada, el que m'ha fet la sensació aquests últims anys és que ja gairebé la gaudeixen més els que venen de fora a menjar calçots el dia de la calçotada aquí a Valls, que a tots ens agrada fer calçotades, sí. No estic dient això, que encara vendran aquí torxes a la redacció.
Sí.
Però això, no?, que al cap i a la fi el dia de la calçotada aquí a Valls no s'hi pot aparcar. La favetada vol substituir una mica més aquesta festa pels ballets?
Home, jo no crec que sigui tan important com la calçotada de la favetada. Volem que sigui, nosaltres la volem promocionar, la volem consolidar, però no crec que sigui la calçotada. La calçotada és el producte estrella de Valls i el Camp i és el nostre producte número 1. Vull dir, no crec que arribem a aquest extrem.
Aquest plat de faves que es podrà provar tant el dia 14 com la resta de dies, amb què se l'acompanya? Vull dir, hi ha algun vi especial?
Sí, tot just. A més, la cooperativa de Valls ha fet la presentació de 2 nous vins frescos per aquest producte, que és un rosat i un blanc, que és el rosat és la pera i el blanc és el quise. No? I són dos vins, que és un marinatge perfecte per la fava. Vull dir, un vi fresquet, vi afruitadet, vull dir que va perfecte per la fava.
I en trobarem també el dia 14?
Sí, i tant que ho trobarem. Doncs a partir d'avui la cooperativa ja ens ha distribuït el vi i ens pot trobar a partir d'avui el vi als restaurants adherits a la festa aquesta, doncs està a la ruta gastronòmica i ja els podeu degustar.
Parlem una mica de les perspectives de futur d'aquesta festa. És una activitat d'un sol dia o es pretén que es vagi repetint al llarg dels anys?
En principi ara, no. És una festa gastronòmica que la volem consolidar, igual que la calçotada, no? És una festa que s'ha iniciat enguany, però amb la intenció de tindre una continuïtat i consolidar-la i, bueno, que sigui un producte que la gent de fora també, igual que la calçot, doncs vinguin a menjar faves aquí a Valls.
I quins són els elements que ens fan falta per poder consolidar aquesta festa?
Els elements? Ui, no ho sé. És un producte que, bueno, de totes maneres, els restaurants d'aquí els tenim tots a la carta. Vull dir, tothom fa el menú amb la fava. Però és un producte que no se li donava importància. I és un producte que nosaltres, clar, ara, a base de promocionar, de publicitat, és un producte que volem, com a calçot, el volem aixecar.
És que de vegades potser fa la sensació que un producte, pel simple fet de ser casolà, que tothom l'ha menjat habitualment, se li resta importància, no? I sembli...
Sí, és això el que has comentat tu abans de la calçotada, no? Els d'aquí a Valls no li donem tanta importància a la calçotada, perquè normalment tots fem 4 o 5 calçotades aquí a Valls. Clar, vull dir, no li dones importància. Però per la gent de fora, vull dir, la realitat és que li dona molta importància i cada any la calçot també l'estem consolidant més. Vull dir, a dia d'avui jo he parlat amb uns quants restaurants adherits i tothom ha treballat un 30 o 40% més que l'any passat. Vull dir, això vol dir que la tasca que s'està fent de la promoció del calçot de Valls i l'autèntica calçotada està resultant.
També entenc que per la favetada es deu haver fet molta feina fer un plat original de faves. Quins tipus de plats es pot trobar als restaurants?
Al restaurant de tot tipus, vull dir, a veure, faves a la catalana, evidentment, és el plat que més treballa, no? Després també hi ha el plat que amb calamarsets, hi ha la coca de recapte amb faves, vull dir, hi ha un munt de ventall de plats preparats que bueno, que la veritat és que esperem que a tothom els agradi, que tornin i que sigui una festa, ja et dic, consolidada i que l'any que ve tinguem el doble d'acceptació que en guany.
Per exemple, el Planeta Casteller?
Planeta Casteller, fem una pizza de minifaves babies saltejades amb pernil ibèric i amb un ou ferrat al damunt.
Caram.
Sí, fer una mica de contrast. I vaja, al dia d'avui està agradant molt la pizza, la veritat és que la gent està agradant molt i molt contenta.
Doncs ja tenim ganes de que arribi aquest dia 14, ara ja ens podem posar en els restaurants, simplement que no intentem provar-los tots alhora, que encara acabarem amb...
Que facin la ruta a poc a poc, hi ha dies per fer-ho tot.
Hi ha temps de fer-ho. Doncs Joan Francesc, president de l'Associació de Restauradors de Valls i propietari de Planeta Casteller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió. Gràcies.
Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Tornem la setmana vinent amb més entrevistes, més reportatges i més continguts vallencs. Com sempre, podeu escoltar el programa sencer o per parts a valls.radiociutat.cat. Us recordem també que podeu descarregar l'aplicació mòbil per Android i per Apple. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.